Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. A la plaça d'Octavià, al carrer de la Torre i al carrer Major acullen aquest Sant Jordi un total de 95 paradetes de llibres i roses impulsades per 12 llibreries i petites editorials, 9 floristeries i més d'una setantena d'entitats de la ciutat. El centre de Sant Cugat tornarà a ser un any més el centre neuràlgic de la Diada, per la qual enguany també s'han organitzat diverses activitats. Mentre molts santcugatencs han aprofitat les vacances de Setmana Santa per descansar, les llibreries i floristeries han viscut els dies previs a Sant Jordi immersos en els darrers preparatius. La Diada del 23 d'abril és una de les jornades comercials més importants de l'any per ambdós gremis que concentren un alt volum de facturació en aquesta data. Prop d'una setantena de propostes santcugatenques seran protagonistes aquest Sant Jordi. Noms ja consolidats en el món editorial, com Xavier Bosch, amb la nova publicació Diagonal Manhattan, o del periodista Xavier Giró, amb Contra la neutralitat, són alguns dels llibres destacats. 15 minuts amb tu, de l'alcalde Josep Maria Vallès, i El guallafora, de Joan Anton Català, o Atrévete a comerte la vida, de Míriam Salinas, són només alguns noms que completen un ventall carregat de varietat temàtica. I més Sant Jordi, perquè el Teatre Auditori acull aquest divendres a les 8 del vespre el concert de Sant Jordi de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Amb un programa intens i profund, la proposta combina grans noms del repertori clàssic amb una mirada a la música catalana contemporània. I el mossèn Emili Marlès, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, assegura que el missatge del Papa Francesc ha tingut un impacte profund i directe a la ciutat. Concretament, el mossèn destaca el concepte promogut pel Papa d'Església en sortida, que ha motivat iniciatives locals com la creació d'un grup d'evangelització per fer més accessibles les celebracions parroquials o l'edició i difusió de materials del Papa Francesc. Promusa i Sorea han signat aquest dimarts un acord amb l'objectiu de facilitar els tràmits i abaratir els costos que suposen la contractació del servei d'aigua. Amb aquest nou conveni, tots els inquilins que viuen en habitatges de protecció oficial, en règim de lloguer, s'estalviaran a partir d'ara els prop de 200 euros que suposa donar d'alta al servei. D'aquesta manera, el contracte preveu facilitar els canvis freqüents de contractació de subministrament en aquests habitatges.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades Especial Sant Jordi. Salutacions! Comencem aquest especial Faves Comptades a motiu de la Diada de Sant Jordi des del rovell de la celebració Sant Cugat a la plaça d'Octavià. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas i Oriol Coromina al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres 23 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb un repàs de les novetats més destacades per aquest Sant Jordi dels autors i autores santcugatencs a càrrec de Sara Vella. I afegirem una tertúlia amb reconeguts traductors d'aquesta ciutat, l'Olivia de Miguel i el Josep Maria Jaumà, per explorar la importància d'aquesta figura en la literatura. Copsarem l'ambient de la plaça entre el públic i parades i tancarem la primera hora amb una entrevista a l'escriptora local Rebeca Martín, autora de Crímenes Pregonados. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup d'aquesta celebració amb música en directe de la mà del grup Salvation Inc. I afegirem una mica de creació literària amb el tradicional concurs de microrelats de Cugat Mèdia i l'anunci dels guanyadors del certamen. I per acabar, rebrem l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, que, a més, ens parlarà del seu últim llibre, 15 minuts amb tu. Comença a bullir l'olla de Sant Jordi. Això és el Faves Contades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
I avui és Sant Jordi, és dia del llibre, i hi falten escriptors i escriptores, Sara Vella. Cada any fem un repàs de tots els autors i autores que tenim a la ciutat i les obres que ens fan arribar. Enguany ha sigut prolífic o no especialment?
Doncs molt prolífic, Alba. Aquest Sant Jordi arriba carregat de novetats editorials locals. De fet, des del darrer Sant Jordi s'han publicat una setantena de llibres amb segell santcugatenc, que es diu aviat.
Déu-n'hi-do, una setantena. Tenim aquí assegut amb nosaltres el Josep Maria Jaumà, que aviat el presentarem, eh? I ara ens deia, hi ha tants llibres que no tinc temps de llegir-los tots. Doncs bé, només a Sant Cugat, d'autors i autores de la ciutat, aquest any 70.
Per tenir-los tots llegits fins al pròxim Sant Jordi, més val que comencem avui mateix.
Tu has començat o no?
Doncs no, perquè ara faré un cop d'ull, me n'enduré uns quants i a poc a poc i bona lletra.
Ben fet. Fes-nos un repàs ara, si et sembla, d'algun d'aquests títols, perquè, esclar, 70 són molts per repassar-los, però d'alguns dels que podrem trobar avui a la ciutat.
Doncs mira, començarem amb el Xavier Bosch, un habitual dels rànquings de vendes, que a més va ser pregoner de Sant Cugat recentment. Aquest any publica Diagonal Manhattan, que ens endinsa en una història sobre segones oportunitats i llibertat personal, tot ambientat en el món descarnat del màrqueting i la publicitat.
Canvia de ciutat, eh? En els altres llibres havíem viatjat a París, havíem estat a Barcelona, i aquest cop fa creuar l'Atlàntic per situar-se a Nova York.
Amb un peu a Barcelona, també.
Amb un peu a Barcelona, sempre hi ha... aquesta arrel amb Xavier Bosch. Ja l'ha presentat a la ciutat i segur que molts veïns i veïnes han tingut ja l'oportunitat de llegir-ho i m'atreviria a dir que potser serà algun dels més venuts, almenys aquí a la ciutat, tenint en compte que Xavier Bosch és veí de Sant Cugat, oi?
Sí, és possible, no seria el primer any. Una altra veu reconeguda, que a més tu coneixes prou bé, és la de la Tània Juste, que aquest any ens porta a Les noies de Sants, de Columna, una novel·la ambientada a la rereguarda de la Guerra Civil que dona veu a les dones que van sostenir el país mentre els homes eren al front.
La Tània Juste, a qui justament vam entrevistar l'any passat en el programa especial de Sant Jordi per al llibre anterior que havia fet. Jo he tingut l'honor i el plaer de llegir-los tots perquè l'hem anat convidant perquè ens els presenti a Cugat Mèdia, al mitjà públic d'aquesta ciutat, i també l'entrevistam aquest any per parlar de Les noies de Sants, que a més era un homenatge a la seva àvia, que era una d'aquestes noies de Sants. Bé, el talent de Tània Juste crec que és compartit per tots. A més, sempre hi ha aquesta vessant històrica que ens ajuda a conèixer altres moments de la història del nostre país. Molt recomanable.
Molt bé. Doncs ara, ja sortint de la novel·la, tenim a la Nina, la cantant i actriu, que comparteix la seva experiència personal amb un llibre que es diu La menopausa, els millors anys de la teva vida. És un relat sincer i inspirador per moltes dones sobre aquesta etapa que moltes vegades és silenciada.
Sovint silenciada, també tenim la Marta Mercè, que és santcugatenca, que també afincada a Vall d'Oreix, que des de l'àmbit de la nutrició també parla d'aquesta etapa de la vida de les dones, que com molt bé explicaves, doncs, molt sovint ha estat silenciada i a vegades moltes persones han passat en solitud i que bé, doncs, a través del llibre de la Nina i molts altres, doncs, potser ens podrem sentir acompanyades en aquesta etapa.
Sí, està bé que se li comenci a donar una mica de veu. D'altra banda, també en el món de no ficció, el científic i col·laborador d'aquest programa, Joan Anton Català, ens convida a mirar cap al cel amb "Hi ha algú allà fora?". És una reflexió apassionant sobre la recerca de vida extraterrestre.
Em mira, la Sara em mira i riu, perquè sap que a mi m'agrada molt l'astrofísica. El Joan Anton Català és col·laborador d'aquest programa, el tenim un cop al mes per parlar de l'univers, que també és apassionant. I amb aquest nou llibre, que ell ajuda, és divulgador científic també, ens ajuda a conèixer els que no tenim grans coneixements científics i d'astrofísica de com funciona l'univers, doncs ens obre aquesta pregunta, no? Allò que sempre hem parlat dels extraterrestres, allunyant-nos d'aquell alien de color verd i amb tres ulls, però posant un ull des de la ciència sempre, si hi ha vida més enllà de la Terra, no? Que ell sempre ens explica que és més probable que hi sigui que no hi sigui, per qüestió de probabilitat matemàtica. Més llibres, Sara.
Molt bé, doncs també tenim en l'àmbit de la política i el pensament crític Raül Romeva, que ja n'ha publicat uns quants, ara publica Esport per tothom, un assaig sobre l'esport com a eina de cohesió social i transformació.
També s'ha presentat a la ciutat, Raül Romeva també és autor prolífic, retorna a Xambala, ara amb el cap escrit fa uns anys, però bé, té un reguitzell de publicacions.
Sí, sí, sí. També tenim un gran poeta i escriptor, Lluís Calvo, amb El segrest de la política, d'Anagrama. En aquest cas proposa un debat profund sobre el futur de la democràcia més enllà dels partits polítics tradicionals.
I en assaig polític també tenim el professor de l'Autònoma de molts dels estudiants que van passar per periodisme, el Xavier Giró. O sigui, sí. Que d'assaig i política també anem servits.
Sí, sí, home, per arribar a 70 ja pots pensar que hi haurà molta teca. I pels amants de les històries profundes i contemporànies, tenim Clàudia Costas Güell, estrena Les cançons tristes ja no parlen de mi, de La campana. És una novel·la sobre una dona que ho perd tot i decideix començar de nou caminant el camí de Sant Jaume, el camí que coneixem tots, el camí de Santiago.
L'has fet tu, el camí de Sant Jaume?
He fet unes quantes etapes i la veritat és que em va agradar molt.
I t'ha servit per reflexionar també aquest camí?
Aviam, són moltes hores en silenci, que no pots estar parlant tota l'estona ni vols, i sí, la veritat és que d'allà van passar cosetes.
Doncs mira, potser és una manera d'enganxar-se a aquest últim llibre de la Clàudia Costas Güell.
Sí, i després destacarem la novetat de Piti Espanyol, que ha sortit amb La pista africana, també de La campana, que ens transporta a finals dels anys 70 amb una història sobre somnis, trapezistes i la recerca de la pròpia identitat.
Va passar fa poc, pel Molta Comèdia presentat per Eduard Jané, el programa de cultura de Cugat Mèdia, per presentar aquest últim llibre. Piti Espanyol no necessita presentacions, guionista conegudíssim a casa nostra, que afegeix un llibre més a la seva col·lecció.
Sí, i aviam, per poder arribar a llegir tots aquests llibres, sabeu que hem de començar pels més petits de tots. Per tant, a mi m'agradaria també fer una recomanació pels nens i nenes de Sant Cugat. Tenim una autora santcugatenca que es diu Marta Morros, que ha publicat recentment Tots els petons del món, un àlbum il·lustrat de 36 pàgines, molt tendre, que explica la diversitat de petons que hi pot haver al món.
Doncs pels més petits, perquè per començar a llegir ho hem de fer des de que som ben petits, i perquè els petits llegeixin som els grans els que hem de donar exemple,
sí,
no?
A
més, tenim unes llibreries meravelloses a la ciutat que ens poden recomanar els llibres que més s'escaiguin als nostres gustos i als gustos dels més petits, i fins i tot, per què no, fer-los ells partíceps de la seva tria, perquè segur que tenen ben clar què els agrada i què més i què no els agrada tant. Sara, jo et deixo lliure. Tenim més llibres, eh? Jo en tinc un aquí a la taula, en tinc dos, de fet.
Tant,
tenim el del Josep Maria Jaumà, que ara el saludarem, que ha publicat a Maragall a casa. Tampoc és el primer llibre del Josep Maria Jaumà, tot i que avui l'hem convidat com a traductor. També parlarem de les obres que ha escrit, perquè ja veus, Sara, que a part de Pedra i Sang, que diria que és la més coneguda potser pels santcugatencs, oi, Josep Maria? En té moltes d'altres, i l'última és aquest Maragall a casa. I també la de la Rebeca Martín, Crímenes pregonados, que tindrem l'oportunitat de conèixer més endavant, que ja la tenim aquí, per parlar d'aquest llibre, de causes cèlebres espanyoles dels segles XVIII i XIX, el true crime de fa uns segles, per dir-ho d'alguna manera. Sara, et deixo lliure, que vagis a passejar i vegis amb qui podem parlar per copsar l'ambient a classe.
Fins
a la plaça, gràcies.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquen. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Sant Jordi, la paraula és la gran protagonista i avui, des de la plaça d'Octavià, volem posar el focus en una figura sovint invisible, però essencial per fer-nos arribar històries d'arreu del món, els traductors i traductores literaris. Gràcies a la seva feina, podem llegir Shakespeare en català, gaudir de la poesia de Marianne Moore o submergir-nos en novel·les de George Orwell. I és que traduir no és només traslladar paraules d'un idioma a l'altre, és recrear veus, estils i teixir ponts entre cultures. Per parlar-ne, tenim el plaer de compartir taula amb el Josep Maria Jaumà, doctor en filologia anglesa i traductor, i l'Olivia de Miguel Crespo, filòloga anglesa, traductora i doctora en teoria de la traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona, a més guardona del 2011 amb el Premi Nacional a la millor traducció per la traducció de poesia completa, obra de la poetessa modernista americana Marianne Moore. Molt bon dia, Olivia, Josep Maria. Com esteu?
Bon dia.
Perfecto, feliç.
Sant Jordi és un dia especial per vosaltres, més enllà de l'ofici?
Bueno, yo tengo un poco horror de las multitudes. Entonces, para mí, los libros me apetece más cualquier otro día del año. Pero ya te digo, porque me agobia el género humano.
La multitud.
Sí. Pero es una maravilla, ¿no?, esta fiesta y ver a toda la gente, bueno, pues aunque sea por un día, ¿no?, comprando libros, supongo que leyéndolos también en algún momento, ¿no? O no sé si eso sea más difícil.
Esperem que sí, ¿no, Josep Maria?
Sí, sí, és clar. A mi, personalment, me'n passa una mica com a l'Olivia, ¿no?, que diu, hòstia, em mereixen, tants llibres i tanta gent em mereixen. Però s'ha de reconèixer que és un gran invent, això, eh?
Sí.
Un
és una invent, gran festa.
Un invent, diguem, mundial, perquè no sé si hi ha gaires...
O és el dia del llibre, també, sí, arreu, sí, del món, però com Sant Jordi jo diria que hi ha poques, sí, celebracions,
sí,
no?
Sí, sí, com aquest. Sí. El fet de sortir al carrer, no?, de que els llibres surtin,
sí,
al carrer.
Sí, sí.
De treure'ls de la vitrina, de, sí, la lleixa de la llibreria, no?, d'apropar-los, sí, sí, al poble, a les places, als, sí, sí, als carrers.
Fer-ne una cosa col·lectiva, que perquè el llegir és molt personal, no? Ho fas en solitari, a casa teva, tancat, i com més silenci, millor. I en canvi, avui és tot el contrari. Però em sembla molt bé.
És bonita.
M'agrada, sí.
Entrem en matèria, perquè avui us hem volgut convidar, perquè moltes vegades per Sant Jordi, no?, convidem escriptors, escriptores, fins i tot editorials, no? Però és que hi ha una figura en tota la literatura, que em repeteixo de quan vaig convidar l'Olivia amb l'Anna Bejarano, que també és una traductora de casa nostra, que potser a vegades hi parem poca atenció i no té la visibilitat que es mereix. I és que és la figura del traductor i la traductora literària, no? Aquelles persones que feu possible que aquells textos que molts de nosaltres no tindríem manera de llegir en l'idioma original...
Home, és clar.
...el puguem llegir amb la nostra llengua. Què és per vosaltres ser traductor, ser traductora? Quina és la vostra feina?
Hombre, pues para mí es ser un puente, ¿no?
Ey.
Yo creo que yo, por ejemplo, los libros que traduzco son libros que me interpelan directamente y me entran unas ganas de poder de alguna manera desmembrarlo y volverlo a montar con mis propios mimbres, ¿no? Diríamos. Ese deseo también de poder reformular en mi propia lengua lo que he leído y poder transmitirlo a los demás, porque sin traductores no hay literatura universal.
No.
El concepto de literatura universal es gracias a la traducción, si no estaríamos cada uno en nuestro propio círculo, en nuestra propia lengua y no habría modo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces,
Josep Maria.
D'acord, d'acord. Sí, sí. Jo he tingut molta sort amb això de la traducció, perquè m'he trobat que el tipus de... Com que jo era professor de literatura anglesa, el tipus de literatura que a mi m'agradava era precisament el que menys arribava aquí, eh? O sigui que...
Va ser una mica per necessitat?
No, per plaer, no necessitat cap. Necessitat meva sí, però de la societat no sé si n'ha fet gaire cas. Però en poesia, jo m'he dedicat bàsicament a poesia, doncs aquells poetes moderns anglesos que aquí no s'havien publicat, o eren pràcticament desconeguts, aquests són els que a mi m'agradaven, o sigui que he tingut molta sort, perquè he trobat fàcilment editors...
Que
donaven aquesta oportunitat. Perquè l'argument era, home, però si això no existeix en català, no? I després de la meva generació potser ja no tindran aquesta sort perquè ja estarà fet, però potser els agradaran uns altres, no?
Segur, perquè d'autors i autores sí, sí. Ja veiem que no en falten, eh? Què us va portar a dedicar-vos a la traducció literària? Perquè potser quan ens ve el cap, quan algú li agrada escriure i té destresa amb l'ús de les paraules, li ve el cap escriure, no? La seva pròpia obra. Però vosaltres vau decidir apostar per la traducció, tots dos, a més de l'anglès, sí. L'Olivia al castellà i el Josep Maria al català. Sí, sí. Com vau decidir que us volíeu dedicar, jo crec que dir-li, no, a aquest ofici?
Pues, a ver, yo creo que el traductor literario también está muy a salvo. Es un modo de escribir estando a salvo.
Muy bien.
A mí me gusta escribir, siempre me ha gustado, pero como he leído desde jovencita a los grandes autores, siempre me ha parecido que para decir algo que ya estaba dicho y además muy bien, pues bueno, tampoco tenía mayor interés en dejar ahí mi impronta ni mi historia, no. Entonces, bueno, la traducción literaria ha sido un modo de leer, sobre todo, de leer a fondo, ¿no? Y de poder escribir. Entonces, yo he estado siempre muy cómoda ahí en ese punto, me encanta.
I en el teu cas, Josep Maria?
Sí, sí, jo sempre haig de donar la raó a l'Olivia, perquè en el meu cas és bàsicament que de cap... Jo, quan de jove, com tothom, volia ser poeta també, no?, i fer el que podia. Però quan te n'adones que el nivell està molt alt, si tu mires el Robert Frost o... És impossible que jo... pugui ni fer-li sombra, no? De manera que he preferit, em semblava més útil de cara als lectors traduir-los això que no pas donar-los el que jo pogués fer, que no tenia comparació possible, de veritat.
Mira, aprofito perquè justament tots dos us heu dedicat bastant a la traducció de la poesia. I abans de començar el programa, que estava parlant amb l'Olivia, li deia, no?, des de l'absoluta desconeixement, jo em poso la pell del traductor, que em sembla una tasca brutal, però fer la traducció d'una novel·la em sembla potser un repte no tan gran com traduir poesia, que em sembla que té un afegit haver de traduir la poesia. No sé si vosaltres també creieu que és un repte superior o sóc jo que vaig equivocada.
Jo crec que és inferior.
Sí?
Sí, ho crec de veritat.
A veure, explica'm
això.
És a
dir, jo trobo que... Jo he traduït alguna novel·la, una o dues, només. I, esclar, com que la novel·la es permet emprar qualsevol tipus de dialecte, de llenguatge parlat, de llenguatge col·loquial, jo trobo que això és molt més difícil. En canvi, la poesia sempre guarda un... Bueno, no sempre, però la gran part de la poesia guarda unes formes que no surten gaire de llenguatge habitual.
Eh? I per trobar la rima?
Ah, bueno, primer, la rima no és tan important. La rima només... I en el meu cas, jo parlo d'això. Si jo obro en una llibreria un llibre i veig que hi ha tot de rimes artificials, el tanco immediatament i no m'interessa.
Això vol dir que no és una bona traducció.
La rima com a obligació trobo que és un disbarat. Ara, si la rima, com que el català, per exemple, permet molt canviar l'ordre de la frase, si hi ha una paraula dintre la frase que rima amb el vers que correspon, doncs canvies l'ordre i... O sigui, que hi hagi rimes em sembla bé, perquè si n'hi ha l'original, doncs... Però sense forçar-ho.
Tu coincideixes, Olivia, o aquí trobarem discrepàncies?
Jo, però el tema és que jo he traduït poesia moderna, en la que la rima no és una qüestió important per a... No és una qüestió important. Per exemple, en Marianne Moore, que és una poeta modernista, pues, la rima no tiene mayor... importancia. Es más, la rima ni siquiera la forma estrófica, porque ella declara, por ejemplo, en un momento que las palabras en su poesía se unen como cromosomas de una manera orgánica y entonces no atienden a ningún patrón ni de rima ni de estrofa. Ella construye, por ejemplo, una estrofa y luego se somete a esa construcción suya. Entonces, usa también una métrica silábica, lo cual está más cerca de nuestra métrica, de la métrica latina, diríamos. Uh-huh.
Que, perquè, clar, l'anglès té síl·labes més curtes, en general,
claro,
no?
Claro, son los pies, ¿no? Entonces, ella utiliza la métrica silábica, con lo cual está más cerca. Ese tipo de cuestiones no me... Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice él, que es más fácil. Quizá porque he traducido a esta poeta, que es lo más difícil que me he encontrado en poesía. Pero sobre todo la dificultad para mí, aun entendiendo lo que Jaumà dice, que es cierto que la prosa puede utilizar montones de lenguajes y registros distintos y en la poesía están más fijos, me parece que encontrar la concentración de la palabra poética es lo que me resulta a mí mucho más complicado. En la poesía no te puedes ir por las ramas como en la prosa. Tienes que buscar esa palabra precisa, justa, que defina justo lo que quieres decir, ¿no? Entonces, ese proceso de concentración, de compresión de la palabra poética es lo que más difícil me parece. Pero vamos, la prosa, el ensayo, la novela tienen su ritmo y sus dificultades. Bueno, pues si no sé si iguales o distintas, diríamos, ¿no?
Deixa'm respondre.
I tant.
No, és que l'explicació està... Ai, ara passava el castellà. L'explicació està en que el tipus de poesia que he escrit jo no és aquesta poesia modernista tan comprimida, això. Des de Larkin o Frost, que decía antes, o Graves, o Hardy, o Yeats, bueno, Yeats menos, però els que jo he traduït tendeixen a utilitzar, no són poetes experimentals i modernistes, sinó que l'Eliot és l'excepció, sinó que tard tendeixen, almenys ho intenten, parlar amb el llenguatge corrent. Per això m'agradava a mi aquesta poesia, perquè és més propera a un possible lector. Després no vol dir que...
Aquí la culpa l'he tingut jo, ja ho veig, que era simplificar la poesia com si fos un tot.
Bueno, sí que ho és.
I no es pot comparar amb la poesia modernista.
No, sí que ho és, perquè... Però a mi no m'ha causat cap dificultat, això, de trobar la paraula exacta, perquè, en general, mira, l'última traducció que he fet és del segle XIV, el Chaucer, que encara no ha sortit. Sí. I el Chaucer parla, precisament perquè ho intenta, exactament com parlem ara nosaltres. I tot és en vers i rimat,
Què és?
De casíl·labs rimats. Però no ho notes. Mira, el Pedra i Sang està tot en vers i rimat. No rimat, no. Tot en vers. I jo m'he trobat molts amics lletraferits que al sortir jo els hi preguntava què t'ha semblat el vers? Diu, que estava en vers. No se n'adona. Doncs aquesta és la poesia que m'ha agradat a mi.
Aquesta és la que t'agrada.
Sí.
Quan us enfronteu a una traducció, no sé si creieu que és una feina més tècnica, una feina més creativa, què és el més complicat, no? Quan t'arriben les paraules de l'escriptor o l'escriptora per donar-li la vida en el castellà i en el català.
A ver, yo creo que es una cuestión, no sé, a ver, siempre hay una técnica detrás de la escritura, claro, más consciente o menos consciente. Pero yo, en mi caso sobre todo, yo tengo que conectar de alguna manera con el texto para sentirme a gusto. Es cierto que no he tenido que traducir todo tipo de textos, porque yo como Jaumà también he sido profesora universitaria y entonces he podido elegir bastante los textos que yo traducía. Pero para mí tiene que haber esa empatía con el texto que me incite a decir, ay, esto me lo quiero apropiar intelectualmente, lo quiero poner en mis palabras. Esa es un poco mi...
La manera de hacer.
La manera, sí. Luego, claro que la técnica está ahí, estudiar el texto, conocer bien el... Para mí es importante conocer el texto, cómo está articulado, para poder yo luego rearticular eso en unos parámetros parecidos, ¿no? Pero para mí nace eso, sobre todo, de la atracción del texto, que digo, esto lo quiero para mí, lo quiero reformular.
¿Es pot traduir i fer bé un text que no t'agrada?
Supongo que sí. Supongo que los traductores,
supongo,
claro, que traducen para ganarse la vida,
sí,
traducen textos que les agradan y textos
sí,
que no.
Sí. Bueno, tampoc he tingut aquest problema perquè... Sí, no m'han... Bueno, alguna vegada m'ho han encomanat, però sí. Sempre he sigut jo el que he triat el...
Això és un privilegi, no? Suposo.
Sí, de... per sí, això sí, que et deia abans, perquè no ho havia fet ningú. Tens sí. El Caso de Graves, sí. Que va viure quasi 50 anys a Mallorca i no l'havia traduït ningú.
Que tremendo, cosa.
Tremendo. Bueno, doncs jo vaig dir, esclar, i vaig dir, oh, és evident que s'ha sí. De traduir, no? Sí, no he tingut el problema de dir, hòstia, ara haig de fer una cosa que no... que no em ve de gust, no m'ha passat això.
No, jo tampoc. Jo, ha habido coses que jo he planteado a los editores y otras que me las han planteado a mí y que si me han apetecido, como ha sido el caso de los diarios de la señora Woolf, pues
que
he
unido, traduí Virginia
Woolf. Hecho, mira.
Y además eso, y además 4.000 páginas casi, ¿no? Que es una salvajada. Déu Pero mira. Bueno...
Ens passa, com sempre, que parlem d'aquests temes, que el temps passa ràpid. Volant, arribem al final, i jo només he fet una pàgina del guió de les quatre que tenia Vaja. Preparades. Però, en tot cas, mira, jo m'emplaço a seguir-ne parlant. Ja ho vam fer fa uns mesos amb l'Olivia i l'Anna, ara amb el Jaume. A mi no m'agradaria acabar per això sense que em poguéssiu fer una petita reflexió de si creieu que la figura del traductor literari està prou reconeguda pels lectors i les lectores, aprofitant que avui tots passejarem, tots agafarem llibres, ens mirarem les portades, mirarem títols, mirarem qui l'escriu. Hem de mirar també qui el tradueix. Sí.
Jo crec que hi ha hagut un avanç, eh? Sí. Fixa't que ara ja no surt cap novel·la traduïda o cap llibre traduït sense que a la portada hi vagi el nom del traductor. Això abans no hi era, eh? No.
Per tant, hi havia, un pas endavant.
Hi havia moltes traduccions anònimes que ni comptava, eh? I ara busca per aquí i jo em sembla que totes ja hi posen traduït per fulano de tal. Ja és un primer pas important, eh?
És un primer pas, tens tota la raó. Jo aquest matí buscava, perquè l'Olivia l'últim cas m'havia dit que havia traduït 1984 de George Orwell, i jo li vaig comentar que tenia el llibre i aquest matí me n'he recordat i vaig a veure si és la seva traducció o no. No l'era, però he hagut de passar pàgines fins que no he trobat de qui era la traducció. Sí. Hem fet un pas endavant, Olivia?
Un pas, però falta molt, claro. Falta muchísimo. Sobre todo falta que se reconozca también profesionalmente esa figura y que se remunere de acuerdo al esfuerzo que
eso
supone.
Sí, eso sí, eso
¿sabes?
Sí.
Porque, claro, está muy mal remunerada en relación a todo lo que conlleva la traducción, la cantidad de conocimientos, de horas, de esfuerzo, de todo. Es que es increíble. Yo no sé cómo la gente traduce aún. Para ganarse la vida, porque es que...
Aquí tenim l'exemple del pobre Gabriel Ferreter, eh? Uh-huh. Que es guanyava la vida traduint, però sense parar, eh? Sense parar.
Doncs reivindicada aquesta figura. Reivindicar,
des de luego, la figura i sobretot...
I el sou,
eh? El sou, naturalment.
Que treballem també per pagar...
Que aquí no todos vamos de artistas y de...
Exacte.
No, hay que pagar las facturas.
Olivia de Miguel, Josep Maria, Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer compartir aquest espai amb vosaltres. Una figura que reivindiquem des de la casa. I en un dia com avui, com Sant Jordi, la figura dels traductors i traductores literaris tan necessaris per obrir... el nostre univers a la literatura universal. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.
I ara passem a la plaça, perquè tenim la Sara per aquí, per la plaça d'Octavià, per copsar l'ambient. Sara Vella, bon dia.
Hola, Alba.
On et tenim, que no et veig?
Doncs mira a la teva dreta, estem aquí davant de la floristeria Made for You, que estan ubicats a la floresta, i ara ens explicaran perquè tenen unes roses precioses. Ariadna... Què és tot això? Això és premium.
Sí, nosaltres apostem per qualitat. Rosa extra premium, tenim una tija de 90 centímetres, quasi un metre, i tot el producte ho fem de manera artesanal, sense plàstic, elaborem una a una i volem oferir el millor, perquè al final no només són roses que explicaran història en un dia tan especial com és la nostra diada.
Molt maco. També veig que hi ha molts rosers petitons. Sí. Això es ven ara bastant?
Sí, agrada moltíssim el roser. De fet, ja portem diverses diades, que també agrada molt. És un altre concepte. És la planta viva que la podem trasplantar i llavors ens dura també més temps.
Sí, i quin és el vostre perfil de client i clienta? Qui...
Bueno, el nostre perfil de client aposta per qualitat i també va més enllà d'un producte més especial, perquè cada any fem dissenys diferents, i sobretot el tema de la sostenibilitat. No treballem en plàstics i, per exemple, també tenim centres de petitons amb roses, i aquests utilitzem esponges ecològiques. Estem molt sensibilitzats amb el tema també de sostenibilitat i ecologia.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, unes roses precioses, ecològiques i de proximitat, perquè ho heu fet tot aquí.
Exacte, aquí a Sant Cugat.
Molt bé. Made for you, estan davant de la creperia i dels Tres Reis.
Moltes gràcies, molt bona diada.
Igualment.
Totes.
Bona diada, gràcies. Tenim aquí també la regidora de Cultura, la Núria Escamilla. Bona diada, Núria.
Bona diada a tothom.
Ja portes un llibre a la mà?
Porto un llibre a la mà, efectivament. Ja era un que em van explicar doncs, que podia ser interessant. Més que res per ser una cosa doncs, diferent, no? Estem acostumats a tenir doncs, llibres infantils pels més menuts de casa. Els adults doncs, tenen a vegades doncs, diferents interessos, però que a vegades no compaginen tots dos. Doncs aquesta novel·la és diferent perquè diguem que és per tots els públics, no? I que realment amb una novel·la és diferent. I llavors, doncs, tant convida a llegir doncs, els nens de 7 anys fins als 120 anys, i sobretot una cosa que és realment important és que després pots entrar en debat, no? Perquè doncs, parla de factors doncs, com de la democràcia, doncs, també de l'educació inclusiva, del paper que tenen els pares amb els mestres, és a dir, que després pots entrar en un debat d'una comunicació que jo crec que en la família, doncs, a vegades, doncs, perquè anem molt atrafegats o doncs, perquè doncs, ens falten aquests moments doncs, a compartir, doncs, no els tenim. I aquest llibre doncs, serà una ocasió doncs, per compartir després de llegir la novel·la.
Que és important. Estem parlant de La catastròfica visita al zoo, de Joël Dicker.
Efectivament, Joël Dicker és un escriptor suís i, de fet, està doncs, molt reconegut per escriure novel·la negra. I aquesta és doncs, la primera vessant i s'assembla molt a mi en el sentit que jo dic que la lectura doncs, es transmet a casa, no? I, sobretot, doncs, si els pares llegeixen, tenim moltes possibilitats que els fills llegeixin. I ell, veient aquesta visió, doncs, ha fet aquesta novel·la doncs, diferent, doncs, perquè realment, entre tots, doncs, puguem llegir i siguem més bons lectors, que en el fons és el que nosaltres fomentem, la lectura doncs, en el coneixement, en l'entendre, en l'empatitzar amb l'altre, en també en fer volar la imaginació, però sobretot en el coneixement, no?
I tant, Núria, doncs queda feta la recomanació. Què més faràs avui? Quins plans tens?
Bé, doncs visitar moltes parades, saludar a tots els llibreters de la ciutat, sobretot gaudir també doncs, de l'espatec de les roses i amb les floristeries, i jo crec que al final és un dia de molta tradició nostrada, de realment viure doncs, avui que fa aquest dia també tan espectacular als carrers de la ciutat, i recordem doncs, que a la tarda tindrem sardanes, tindrem la Coral La Lira, tindrem l'Esbart, en els districtes doncs, a la Floresta també tindrem activitats, a Vullpelleres també, bueno, en fi, doncs, gaudir doncs, amb el veïnat, amb els ciutadans, doncs, aquest dia de tradició que tant estimem els catalans.
I tant, així ho farem. Bona diada, Núria.
Bona diada.
Hola, estem aquí a la llibreria Kame Kame. Doncs explica'ns, ja teniu tot muntat, que he vist abans que estàveu...
Gairebé muntat. Falta una petita part, però sí, està gairebé tot muntat. Hem portat, bueno, lo típic, pels nens, sobretot, i també tenim còmics de superherois i novel·les gràfiques, ja per més adults, també novel·les hem portat.
Ara ja fa uns anys que esteu a Sant Cugat, no? Jo diria que 3 o 4.
Fem 3 anys, sí, 3 anys.
Molt bé, i com és? Hi ha públic a Sant Cugat que compra aquest tipus de llibres, també?
Hi ha bastant públic, sí, i cada vegada més que es comencen a aficionar en aquest món, sobretot al còmic i manga.
Quin recomanaries per a algú que vol fer un regal de manga a una persona que encara no s'hagi iniciat?
Sí, jo recomanaria la nostra revista de manga, que també publiquem, som editorial també, la Shirokame, que teniu. És un llibre gruixut amb 10 històries d'autors d'aquí de Catalunya, totalment diferents unes d'altres. Llavors, per 2,95 podeu provar-la i apoyeu una mica el que és la nostra indústria interna.
I després, si t'agrada algun d'aquests autors, també poden trobar més llibres seus?
sí, poden continuar les col·leccions amb la resta del catàleg de la nostra editorial.
Ah, molt bé. Doncs res, moltíssimes gràcies i molt bona diada.
Gràcies a vosaltres. Que
vagi bé. Fins ara. Alba, doncs mira, per ara ho deixem aquí. Què et sembla? Teniu coses a dir, oi?
I tant, em sembla perfecte, perquè ja tenim a la taula la Rebeca Martín a punt per parlar del llibre que ha publicat aquest any, Crímenes Pregonados, Causas Célebres Españolas de los Siglos XVIII i XIX. Sara, tu no marxis gaire lluny, perquè abans d'arribar al punt de les 11, quan faltin 5 minutets o així, farem una altra connexió perquè ens expliquis una mica l'ambient a plaça, a veure amb qui pots parlar, quins llibres tenim, quin ambient es viu, la gent que mira roses, llibres, què és el que més els agrada, vaja, en definitiva.
Molt bé, per aquí serem. Fins ara, Alba.
Fins ara.
El Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Sant Jordi, sempre al Faves Comptades ens agrada acostar-nos als autors que tenim ben a prop. Avui tenim amb nosaltres la Rebeca Martín, doctora en Filologia Espanyola i professora de Literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha escrit Crímenes Pregonados, Causas Célebres Españolas de los Siglos XVIII i XIX, un llibre que ens transporta a algun dels casos judicials més sonats de l'Espanya d'aquells segles. Un viatge als arxius i a la premsa del moment per descobrir com s'explicaven i es vivien els crims en una època marcada pels canvis socials i polítics. Rebeca Martín, molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Benvinguda.
Moltes gràcies, és un plaer.
Ara ho dèiem, doctora en Filologia Espanyola, professora de Literatura a l'Autònoma, que tenim aquí al costat. Què et va dur a tu escriure aquest llibre sobre crims pregonats? D'on neix la inquietud?
Doncs, en primer lloc, des d'un interès que sempre he tingut per al fenomen criminal, tant des de l'àmbit de la ficció com des del punt de vista de la recerca històrica. I la veritat és que jo sóc especialista en literatura del segle XIX i el fet d'esbrinar que hi havia autors com Emilia Pardo Bazán o com Benito Pérez Galdós, que s'hi van dedicar, que van escriure crònica d'aquest tipus i que es van interessar molt per aquest fenomen, em va animar a anar als arxius i anar a les arrels de tot aquest fenomen.
Perquè Crímenes Pregonados no és un llibre de ficció, per entendre'ns.
No.
És un llibre que està documentat i redocumentat i que ens apropa crims que en la seva època, ho dèiem, van ser molt sonats o molt coneguts a través de la recerca històrica.
Efectivament, així és. De fet, jo crec que aquest llibre entra en l'àmbit de la història cultural, però és veritat que a partir dels 5 casos que comento, n'hi ha molts més, perquè m'agrada pensar en una espècie de genealogia del crim. No?
Així expliques, no? Entre els 5 grans casos que hi ha al llibre, més els altres que es van teixint en segon pla, per entendre'ns.
Efectivament. I d'una banda, m'interessava molt, com tu has explicat, no? aquests casos s'ubiquen en unes èpoques molt convulses, amb molts canvis socials, canvis culturals, polítics, i m'interessava molt veure com el crim es fa ressò de tot això, és a dir, com els processos judicials i com la imatge que es transmet del criminal i de les víctimes a la seva època té una relació directa amb la societat. No? Però d'altra banda també he intentat que cada cas tingui un ritme narratiu amè, àgil i que sigui que sigui grata la lectura.
Després en parlarem perquè no ha de ser fàcil el rigor històric que hi ha en aquest llibre i que sigui entretingut i que enganxi, no? De la primera pàgina a l'última. Ara ho dèiem, a partir del segle XVIII hi ha un auge d'aquest tipus d'escrit, ens has dit algun dels referents. No sé si podríem dir, o és agosarat, que potser és l'origen d'aquest gènere que està tan de moda, no? Que és el true crime. De fet, en 1834 expliques tu al llibre que ja hi havia un diari espanyol amb crònica de tribunals. Tu creus que la societat sempre ha estat interessada en aquesta crònica de successos, en aquesta crònica negra?
Sí, Alba, és així. De fet, abans d'aquestes cròniques periodístiques, a finals del segle XVIII, començaments del XIX, com has explicat tu, hi havia les relacions de successos, on s'explicaven també crims de diversos tipus, fins i tot de manera molt truculenta, d'una manera molt sanguinària. És a dir, sempre ha estat aquest... Sempre ha hagut un interès per aquest tipus de successos, sempre. I està ben documentat, això.
Quin enfocament trobarà el lector en aquest llibre? Perquè quan preparava l'entrevista i llegia entrevistes i escoltant entrevistes que t'han fet altres companys i companyes, tu deies, no és un llibre morbós, no? Aquí no hi ha la sang i el fetge, no és aquesta l'aproximació, sinó potser una mica entendre com era la societat d'aquella època, i potser per entendre la societat cal parlar de molts aspectes que ja es fa, però també de la crònica negra o la crònica de successos.
Efectivament, perquè cadascun dels principals casos que he triat ens ajuden a entendre alguna qüestió molt particular. En el primer cas, a la Romualdo Denis, es parla molt d'esclavitud, perquè el protagonista d'aquesta causa va ser un esclau. En el segon cas, es parla del parricidi, de la situació de les dones cap a finals del segle XVIII al Madrid, no? de llavors. En el tercer cas, que és un triple homicidi que va tenir lloc a Barcelona en meitats del segle XIX, molt a prop de Santa Maria del Mar, es parla de la malaltia mental i de com s'estava començant a estudiar tot això des de la medicina forense. També hi ha un cas, el de Roma Santa, que és el més conegut, que es feia, ell deia que es transformava en home llop, en un lobisome, i matava.
Un espavilat, doncs, aquest, eh?
Aquest era molt, molt espavilat. Aquí hi ha també una aproximació a les víctimes, a dones de l'àmbit rural que buscaven una vida millor i ell se'n va aprofitar, no? I a l'últim cas, que va transcorrer al París de finals del segle XIX, però també va tenir molta importància a l'escenari de Madrid, el protagonista és un pintor que va tenir, doncs, un cert prestigi a l'Espanya de la Restauració i que va cometre un crim masclista. Va matar la seva dona perquè ella el volia abandonar. Vull dir que cadascun dels casos gira entorn un tema que m'interessava explorar.
Per què vas triar aquests 5 casos? Et permetien, entenc, el que t'explicaves, no? Parlar des de l'infanticidi, el parricidi, les malalties mentals, la violència de gènere i com s'explicava en aquell moment, o com una persona amb certs privilegis era tractada d'una manera o d'una altra, el classisme a la fi i al cap. Ha sigut difícil destriar entre tot el que hi ha registrat aquests 5 casos? Com ha estat la tria? No sé si te n'ha quedat alguna d'aquelles que diguis, ostres, quina llàstima no poder-la incloure, no? Perquè triar és difícil.
Triar és molt difícil i, de fet, vaig intentar, doncs, que hi hagués aquesta varietat en la unitat, no? Com tu has explicat, hi ha parricidis, hi ha infanticidis, hi ha crims en massa, hi ha crims serials. I vaig intentar que tot això estigués representat, no? Una tipologia variada de crims. Però és veritat que sí que m'ha costat, perquè n'hi ha moltíssims. I al final els seleccionats són aquells que em semblaven més atractius i que també em permetien tractar totes aquestes qüestions. Però he de dir que la tria també ha a veure amb la documentació que he pogut trobar, perquè en alguns casos ha sigut molt difícil documentar aquestes històries. Sí.
Per poder fer aquests 5 casos documentats i relatar-los, entenc que deus haver hagut de buscar arxius, a seus judicials. Com ha sigut tota aquesta feina de recerca? Perquè si ja costa, quan busquem arxius relativament recents o que poden estar digitalitzats, si ens traslladem al segle XVIII i XIX, entenc que la tasca no ha estat cosa d'un dia.
No, he passat anys amb aquesta recerca i ha estat apassionant. També de vegades molt frustrant. Fins i tot vaig escriure als Arxius Nacionals de Filipines, de Manila.
Perquè hi ha dos casos, de fet, que estan relacionats amb Filipines, el primer i l'últim, si no m'equivoco.
Efectivament, i és casual. De fet, li vaig dir al meu editor, l'Alfonso Castán, Alfonso, no creus, ell és d'Osca, no? Li vaig dir, Alfonso, no creus que quizá hay demasiada Filipinas aquí, però és algo casual. No, Rebeca, està molt bé. Llavors vam decidir que sí, que no hi havia cap problema. Però clar, això em va obligar, sobretot en el primer dels casos, que no està tan documentat, escriure a Manila. M'hauria agradat anar allà, però no va ser possible. Sí que vaig anar a Sevilla, a l'Arxivo General d'Índies, a Madrid, vaig escriure a Galícia, és a dir, que ha estat apassionant tota aquesta cerca i de vegades, com et deia, frustrant.
Frustrant i extenuant, suposo.
Sí.
Si comptéssim hores, dies, anys, quant de temps has necessitat per fer tot aquest procés de documentació primer, suposo, i d'escriptura després?
En total he estat uns 4 anys, jo diria. Des que vaig concebre el llibre, que ja venia de recerques prèvies, però jo crec que uns 4 anys, sí, sí.
I per què segle XVIII i XIX?
Segle XVIII i XIX perquè, d'una banda, és la meva especialitat, a més de la literatura contemporània també i la història contemporània, però d'altra perquè, com tu has dit, aquí trobem els inicis d'això que ara es diu true crime. Mm-hmm. Tot, les causes cèlebres són les mares del true crime, de fet.
Tu creus que es pot entendre una societat sense abordar la seva història criminal? Perquè en la història, per dir-ho d'alguna manera en majúscules, no? Sí que ens han arribat els magnicidis o crims de persones que eren il·lustrades en el seu moment o en què ostentaven càrrecs de poder polític o econòmic, però el que vindria a ser el crim, no sé si dir-li popular, però per dir-ho d'alguna manera de baixa estofa, no l'hem estudiat, no ens ha arribat. És necessari per entendre com és una societat també parlar d'aquests baixos fons?
I tant, sense cap dubte. De fet, a mi sempre m'ha interessat molt la història en minúscules, la microhistòria, aquella que va més enllà, com tu dius, no?, dels grans noms, dels grans esdeveniments històrics, i al capdavall el que fa és doncs, fixar-se en la gent quotidiana. No? I el crim té a veure amb això, clar. I tant, jo crec que no podem entendre una societat, això ho deia Emilia Pardo Bazán, que en va escriure molt, que, com ja hem comentat, no és possible entendre una societat sense atendre aquests aspectes també que de vegades ens resulten tan incòmodes, però que són molt eloqüents.
Ens hem de posar davant del mirall, a vegades com a societat, amb el que és bo i amb el que no ho és tant. El primer cas que parles del llibre és del 1770 i l'últim és de 1892. Jo escombro una mica cap a casa perquè la premsa juga un paper fonamental. És una de les fonts d'informació que has fet servir per escriure aquest llibre i per poder recuperar tota aquesta història. Com evoluciona la premsa amb el pas dels anys en el seguiment d'aquest tipus de crim? Perquè crec que hi ha una reflexió per fer encara a dia d'avui de com tractem la crònica de successos, però no ho sé si ja en aquells moments era diferent, si es pensava en el públic com una massa que volia alguna cosa en concret, si hi havia crítica, autocrítica, reflexió... Com ha evolucionat en aquests dos segles que tu reflecteixes en el llibre?
Aquesta qüestió és molt interessant. I, de fet, al llibre sí que hi ha alguna reflexió, tot i que tu dius molt bé, caldria fer-ne una recerca més acurada, no? Però, clar, l'evolució de la premsa és molt present al llibre, perquè al començament ens trobem amb una premsa molt diferent a la d'avui, i, de fet, les notícies sobre esdeveniments criminals són curtes. Moltes vegades els materials els proporcionaven els mateixos jutjats, però amb el pas del temps cada vegada la premsa es comença a professionalitzar més i troba que hi ha un filon aquí, que troba que hi ha una manera de fer calés. I és sobretot durant la restauració, a partir de 1875, quan es comença aquesta especularització, no?, el crim com a espectacle que recull la premsa. Tot canvia, sobretot amb el crimen de la calle Fuencarral, en 1888, que li dedico unes pàgines també, perquè la premsa embogeix. És a dir, tot aquest sensacionalisme que es critica avui en dia ja està present en aquesta premsa.
Hi ha crítica, hi ha dilemes ètics, hi ha reflexió també en aquell moment de la manera de com s'han d'explicar aquests successos?
I tant, perquè ni autors ni periodistes que són molt refractaris a fer del crim un espectacle i perquè a més moltes vegades la premsa el que fa és com diu, proporcionar les seves pròpies hipòtesis sobre els crims i immiscuir-se, i tot això evidentment perjudica el procés d'instrucció d'un crim, la difusió que se'n fa. Llavors sí, hi ha crítica sobre això.
No sé si hem après gaire o encara o hauríem de llegir una mica més per saber d'on venim per fer-ho una mica millor d'ara, perquè hi ha casos recents doncs, que potser també són millorables, com preservar el dret de la innocència o sobretot no revictimitzar, no?
Efectivament.
Algunes víctimes a través d'aquest tipus de, de crònica.
Sí, sí.
Ho dèiem al principi, més enllà de tota aquesta feina de documentació, de recerca històrica i documental, el llibre està escrit d'una manera que enganxa, no? Per ser amè, per gaudir-lo. Com ho has fet per combinar aquest rigor amb aquesta literatura agradable de llegir i que té aquest punt de voler continuar per saber com va tot?
Doncs he pensat moltíssim en l'estructura de cadascuna de les causes per intentar alternar la narració dels fets amb totes aquelles interpretacions i lectures que podem treure'n. I ha estat apassionant també aquest procés. Jo crec que, bueno, hemos salido airosos, más o menos, de l'intent, no? Però sí, és un, hi ha una reflexió molt acurada i, de fet, el que he escrit al llibre que jo voldria llegir. I també he comptat amb l'opinió, la lectura d'amics, de col·legues, que m'han ajudat molt a veure si anava bé o no. Ha estat un gaudi, la redacció d'aquest llibre, la veritat.
Per tant, molta feina, però també satisfacció.
I tant, Alba, és així.
Clar, i l'última pregunta és gairebé obligada. Jo et preguntava per què els segles XVIII i XIX, no? Em deies que són els de que tu ets experta i estudies, però també et preguntava si hi ha alguns crims que no has pogut, alguns casos que no has pogut incloure, em deies que també que trobarem un Crímenes Pregonados segle XX, per exemple, o volum 2, 18 i 19.
Segurament el que faré, amb la mateixa editorial, que estic molt satisfeta de Contrasenya, el que faré serà un llibre on em centraré en crims on són les dones qui actuen com a perpetradores. Segurament serà aquest punt de vista, que no deixa de ser una mica transgressor. Però és molt interessant des del punt de vista també del feminisme.
Perquè déu-n'hi-do ja, amb aquests 5 casos, les enrabiades que s'agafen quan veus la manera en què es parla de les dones i com es tracta diferent quan l'acusada d'assassinar sí. És una dona i un home. Vull dir,
sí.
A vegades tenim molts deures per fer com a societat en qüestió feminista, però veiem que una mica sí que hem evolucionat. Rebeca Martín, estarem atents a veure si veiem aquests Crímenes Pregonados a segle XX amb aquesta perspectiva feminista. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que acabis de passar una molt bona diada de Sant Jordi.
Moltes gràcies, Salva, igualment.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I tornem a la connexió després d'aquesta entrevista amb la Rebeca Martín. Tornem a una connexió a la plaça per copsar quin ambient hi ha. Sara Vella, bon dia.
Hola, Alba, som aquí amb l'Àlex Pla, darrere teu, a la
llibreria
La Salvatge.
Ah, sí, aquí a La Salvatge. Sí. Hola, hola.
Ei, hola, què tal?
Àlex, ara em comentaves, fa 38 anys que vius al Sant Jordi des de dins de la parada, oi?
Sí, em sembla, aproximadament. Jo vaig obrir la llibreria meva l'any 86 i La Salvatge és la que continua la tradició de tenir llibreria al carrer Villadeu.
I de moment com va? Esteu venent molts llibres? Hi ha gent matinera que ve a comprar els llibres?
Sí. Nosaltres hem arribat aquí a les 6 del matí i no eren les 8 i ja teníem comandes.
Ostres!
No, home, hi ha gent que va a treballar, perquè aprofita i diu, home, tens un moment, puc agafar un llibre? I mira, crec que el primer l'hem venut, sí, que no eren ni les 8 o sí.
I quines recomanacions estàs fent tu aquest any quan et pregunten què regalar?
A veure, jo estic venent bastant aquest El cavall atlet ocell, del Boixolí, que m'encanta. És un llibre que m'ha sorprès. Un autor que escriu en un català del sud, així molt... No és barceloní, m'entens, que és el que parlem tots. Bueno, el meu pare era de Reus, llavors ho relaciono, no?
Et remet.
Sí, és un català molt maco, és una història molt bonica, en l'estil d'Italo Calvino, per exemple, sí, per tenir un referent que s'assembli. Ell ja va guanyar un premi de llibreters catalans, em sembla, amb un llibre que es deia Ignot, però aquí, amb aquest, jo crec que s'ha superat.
Ostres, doncs prenem nota.
Sí. I a part, bueno, tenim el Màrtir, que aquest només ha sortit en castellà, que és un autor d'origen iranià que viu als Estats Units, que ha fet un llibre també sorprenent. Amb una altra ordre de coses estem venent molt bé un que es diu La cartera, en català. El tenim en català, aquest sí que està traduït en català i castellà.
De què va La cartera?
Aquest és una història molt, molt bonica i curiosa. És una noia del nord d'Itàlia que li toca treballar de cartera al sud d'Itàlia. I són dos comunitats completament diferents. Bé, és cert que Itàlia és un país des de fa relativament poc, fa 150 anys. i eren regnes, no? I els, la gent del sud no s'assembla amb res amb la gent del nord, inclús el seu italià és completament diferent, no? Bueno, és que hem viatjat per Itàlia, ho es nota molt, no? Com es parla a la part de Milà i com es parla al sud-sud, no? Sí. Llavors, doncs, primer és en un poblet i primer hi ha com un refús, però va coneixent a la gent. Clar, a través d'anar repartint cartes també veus les vides d'aquella gent, no? Està molt bé, molt bonic, també.
Molt bé. I en general, Àlex, què notes? Que la gent ja ve sabent quin llibre comprarà o no? Et fan moltes preguntes.
Això, mengem de tot. Hi ha qui ja sap el que vol, ve a buscar el llibre concret, i hi ha qui es deixa recomanar, perquè, de fet, és la nostra feina, no? Vull dir, els llibreters cada vegada tenim menys oportunitat de dedicar